Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia. La Biblioteca Gabriel Ferrater acull durant aquestes festes de Nadal l'exposició El caganer entre llibres, una mostra en la qual s'exhibeixen caganers de tot tipus que formen part de les col·leccions particulars de diferents membres de l'associació Amics del Caganer i que es podrà visitar fins al 10 de gener. A més, l'exposició va acompanyada de llibres que parlen sobre aquesta figura tradicional catalana, així com plafons informatius que n'expliquen la història. Es tracta d'una de les més de 300 activitats que l'Ajuntament ha programat per aquest Nadal i esperen que serveixi per apropar la figura del caganer a tota la ciutadania, però sobretot als més petits. Cal Temerari ja ha superat la meitat del capital que necessita com a aportació pròpia per comprar l'edifici on té la seu. En només dues setmanes, l'entitat ha aconseguit més de 150.000 euros dels 300.000 que s'havia marcat com a objectiu gràcies als títols participatius. La campanya, basada en préstecs de 1.000 euros retornables en 5 anys, estarà oberta fins al 31 de gener. L'Escola La Mirada ha organitzat un acte reivindicatiu per reclamar la cuina pròpia. En un comunicat compartit amb les famílies, diuen que després de 9 anys de provisionalitat i promeses incomplertes, cal fer un pas endavant per defensar una necessitat bàsica dels nostres infants. El comunicat s'adreça a totes les famílies d'alumnat d'entre 3er i 6er de primària i detalla que dijous 18, després del concert de Nadal que tindrà lloc a l'escola, alumnat, monitors, mestres i famílies que ho vulguin es dirigiran cap a la plaça de l'Ajuntament, on faran el pícnic. I els quatre peatges de les autopistes de la Generalitat s'encariran al voltant del 3% el 2026, segons una resolució que recull el Diari Oficial de la Generalitat i que ha confirmat el Departament de Territori. En concret, els túnels de Vallvidrera incrementaran la tarifa gairebé un 3% fins als 5,2 euros per turisme en hora punta i el de la C-16, el tram entre Sant Cugat i Manresa, s'apujarà un 2,9%. Amb aquesta informació, punt final, gràcies per la seva atenció. Nosaltres ho deixem aquí, tornem a les hores en punt, al 91.5 de la FM i constantment a www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
Hola, Connectats. Arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més destacat dels últims 7 dies. Tenim a punt el còctel amb els ingredients més interessants, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Obrirem aquest resum parlant del teletreball, perquè un estudi de la UOC i PIMEC confirma que aquesta modalitat s'ha consolidat a Catalunya. Tina Forest i Sergi Estapé van conversar amb Paula Pedro, investigadora de la Unitat de Prospecció i Anàlisi Laboral de la UOC, que, entre altres qüestions, ens va assegurar que anem cap a un futur híbrid. Pareu molta atenció a l'anàlisi que ens feia. Continuarem pel Prat, on vam rebre una nova visita de Benjamí Companys, membre del Consorci per la Normalització Lingüística, per incidir en recursos per aprendre català en un indret com el Baix Llobregat, on l'ús és molt baix. Víctor Asensio va parlar amb el nostre convidat de xifres i del retrocés que també ha patit l'ús del català al Prat. Acabarem a Sant Cugat amb un episodi de patrimoni. Us vam parlar d'un personatge, d'Honorat de Pallejà, un advocat nascut a Barcelona, a la Barcelona de 1650. Miquel Pérez Latre, responsable de difusió de l'Arxiu Nacional, ens va endur per un dels relats amagats als fons d'aquest arxiu, on hi ha amagades vides intenses, amb girs inesperats, que podem descobrir avui gràcies als documents que es conserven en aquesta institució amb seu a Sant Cugat. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
estudi de la UOC i PIMEC revela que el teletreball s'ha consolidat a Catalunya i que ens encaminem cap a un futur híbrid. Per saber-ne més d'aquest estudi, parlem ara amb la Paula Pedro, investigadora de la Unitat de Prospecció i Anàlisi Laboral de la UOC. Bona tarda, Paula.
Hola, bona tarda, què tal?
Saludem també el nostre company Sergi Estapé. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Tina. Bona tarda, Paula.
Paula, escolta'm, quin era l'objectiu d'aquest estudi que es titula Noves formes d'organitzar el teletreball a Catalunya, un estudi que s'ha elaborat a través del baròmetre de competències i ocupacions de Catalunya? Quin era l'objectiu?
Doncs l'objectiu principalment era veure quina havia sigut l'evolució de la presència del teletreball a les vacances en línia a Catalunya, per veure com ha evolucionat això, si s'ha consolidat o si no. Aquest era el principal objectiu quan començàrem amb aquest estudi.
I com es va dur a terme aquest estudi?
Doncs nosaltres tenim una metodologia basada en big data, en grans dades del mercat de treball en línia, que ens la proporciona la companyia Lightcast, i que s'encarreguen de recollir les dades de vacants dels vacants en línia que apareixen en les pàgines web de treball, no? Com pot ser LinkedIn, InfoJobs, etc. Aleshores, nosaltres amb aquestes dades podem veure distintes característiques del mercat de treball, com quins són els sectors en més demanda, les ocupacions, en aquest cas si n'hi ha teletreball o no, etc. Aleshores, primerament, amb totes aquestes dades, que per a Catalunya són més de 2 milions, el que fem és un anàlisi descriptiva on es veu això, l'evolució del teletreball segons distints aspectes com això, el sector, l'ocupació, el nivell educatiu, etc. I després, posteriorment, hem fet un segon anàlisi que és multifactorial, on el que tractem de veure és quins factors estan més associats a la presència o no del teletreball. Es tracta d'una regressió logística.
Paula, què tal? Una pregunta. Treball que heu fet, heu notat que el canvi de la presència del teletreball a les ofertes de feina és considerable, no? I en 5 anys ha passat de ser, podríem dir, residual, amb una menció del 0,9% de l'any 2019, a aparèixer ja la menció del teletreball en un 10,2% al 24. Què significa? Quin significat li heu donat o quina explicació podem trobar amb aquestes xifres?
Doncs nosaltres el que concluïm amb aquestes dades és que abans de la pandèmia el teletreball era una cosa que tant a Catalunya com a la resta de l'Estat no es tenia en compte, no era una opció, com dius, era residual, menys d'un 1% abans de l'any 2020 de vacants oferien la possibilitat de fer teletreball. En canvi, a l'any 2020, com a conseqüència de la pandèmia, com molta gent va haver de teletreballar perquè la situació el requeria, es va veure que efectivament el teletreball sí era una opció. Per tant, posteriorment a la pandèmia, ja una vegada passada, es converteix en una opció de teletreball, o sigui, de treball. És a dir, les empreses i els mateixos treballadors s'adonen compte de que sí se pot fer treball des de casa i continuar sent productiu i sent igual de vàlid que fer-lo des d'una oficina. Nosaltres és aquesta la conclusió que hem tret, no? D'aquesta evolució, i d'alguna manera la pandèmia va ser una espècie d'experiment a gran escala i que ha servit per a que els 100 anys posteriors el teletreball es veu com una opció de treball, com pot ser el treball presencial.
És a dir, podem dir, Paula, que el confinament, la Covid o tot en general ha impulsat una mica aquesta forma de treballar, no?
Sí, exacte. Això és, ha sigut un experiment. És veritat que no és el motiu principal, en el sentit de es pot teletreballar perquè abans i durant, i també posteriorment, s'han avançat molt en les ferramentes que permeten que es puga teletreballar. L'internet d'alta velocitat, les eines de col·laboració virtual, no? Com el Meet, el Teams, totes aquestes coses, això és el que realment permet que es pugui teletreballar, però la pandèmia va servir això com a experiment de comprovar de que sí es pot, si és una opció.
Al principi parlàvem de Bueno, aquest estudi doncs, diu que ens encaminem cap a un futur híbrid. Que com ho podríem definir, això, aquest futur híbrid? Aquesta manera doncs, de treballar híbrida.
Doncs nosaltres el que hem estat veient és que des de l'any 2022 i fins ara, fins a 2024, que són les últimes dades que tenim, el que és el teletreball 100% remot, és a dir, fer el teu treball sempre des de ta casa o bueno, des de qualsevol altre lloc que no siga l'oficina o les instal·lacions de l'organització, hem vist que des de 2022 ha decrescut un poquet. Però el que veiem que augmenta és el teletreball híbrid, que això el que implica és fer combinar d'alguna manera treballar des de casa, és a dir, treballar de forma remota, amb anar presencialment a l'oficina o l'organització o les instal·lacions de l'empresa. Després d'aquesta combinació estem veient que evoluciona de forma progressiva des del 2020, al principi era també prou residual, però ara per ara, en l'any 2024, ja es veu que ha crescut de forma considerable i encara que el més habitual continua sent que les vacants, o sigui, les empreses que publiquen vacants en línia, oferisquen amb major freqüència el teletreball 100% remot, el que veiem és això, que mentre que l'híbrid creix, el 100% remot disminueix. Per tant, aquesta és la conclusió que nosaltres traiem de que s'encaminem cap a un futur híbrid en el que es combinem la presencialitat amb el treball des de casa. Així, d'alguna manera, el que s'ha aconseguit és aprofitar els avantatges que té treballar des de casa sense perdre els avantatges que té treballar des de l'oficina, que principalment la creativitat entre els equips, també la interacció social, que és molt important. Aquesta combinació fa que es puguin aprofitar tots els avantatges d'ambdós models de treball.
Però que l'empresa això sí ho fa, podríem dir que adopta el teletreball una mica a la seva manera, no?
Perdona, què? Que no t'he escoltat?
No, dic que cada empresa podem dir que adopta una mica el teletreball a la seva manera o diríem que el focalitza tal com li convé o com li va bé, no?
Sí, exactament. Cada empresa decideix la manera en la que organitza el seu treball, que pot ser tant 100% teletreball com híbrid o com presencial. No, això ja depèn de cada empresa i cada empresa ho fa com millor considera o com millor li ve, perquè també cada empresa té la seva pròpia cultura organitzacional i doncs al final és l'empresa la que sap què és el que més els convé.
Mm-hmm. I al principi havies parlat de sectors. Hi ha alguns sectors on hi ha més demanda de teletreball?
Sí, principalment el sector on les empreses ofereixen més teletreball és el sector de la informació i la comunicació, el de les activitats de serveis administratius i de suport i també el de activitats professionals, científiques i tècniques. Aquestes són on més vacants amb teletreball n'hi ha, aquests sectors. Mm-hmm. Que solen ser sectors, doncs, n'hi ha un ús intensiu de les tecnologies, els ordinadors, etc. I doncs això. Mm-hmm.
I dins d'alguna empresa, doncs no sé si és que no sé si dir càrrecs alts o diguem potser de les competències hi ha, és a dir, no sé si hi ha més demanda pel que fa doncs, a gent directiva o gent que porta temes de gestió o no hi ha números d'això?
Sí, doncs aquí el que hem vist en l'anàlisi multifactorial que comentava al principi, que aquí el que veiem és quins factors estan més associats a la presència o no de teletreball, aquí el que hem vist és que el nivell d'experiència, que podríem dir doncs, els nivells més alts d'experiència, més de 10 anys, estan normalment associats a càrrecs més directius o amb més responsabilitat. Doncs aquí el que veiem és que la tendència fa una línia de U invertida, on els perfils amb major experiència i amb menys experiència, és a dir, els càrrecs més directius amb més responsabilitat i els juniors o les persones que estan iniciant la seva entrada al mercat de treball són els que menys s'associen al teletreball. En canvi, els perfils amb una experiència intermèdia serien els que tenen una major associació al teletreball, és a dir, tenen més probabilitat de que les vacants que necessiten aquests perfils oferisquen la possibilitat de fer teletreball. Això és el que hem vist amb aquesta anàlisi, que és una mica més complexa que la simple descripció de les vacants.
Però, Paula, quan fas referència a l'experiència, et refereixes a la veterania o a l'experiència de càrrec o de formació?
L'experiència laboral, és a dir, els anys d'experiència laboral, nosaltres vivim en menys d'un any, entre 1 i 5, entre 5 i, no recordo exactament, però entre 5 i 8 i més de 10, una cosa així, no? Això és el que nosaltres hem vist, és que els perfils amb més de 10 anys d'experiència i els perfils més juniors amb menys d'un any d'experiència són els que menys probabilitat tenen de fer teletreball. Ens referim a això, a anys d'experiència laboral, i normalment els càrrecs amb major responsabilitat o càrrecs directius normalment estan, són perfils amb molta experiència laboral.
No sé si heu tocat això, però hi ha una certa regulació, diríem, des de les administracions sobre el teletreball?
Sí que n'hi ha regulació a nivell estatal, des de, crec que va ser l'any 2021, ho fem menció a això a l'informe, es va regular en Espanya. La Unió Europea està regulada de fa molts anys, des de l'any 2002, ja es començava a parlar de la possibilitat del teletreball, però en Espanya fins a l'any 2021, després de la pandèmia, no es va regular com a tal.
I no sé si aquesta regulació està adaptada a les necessitats actuals, perquè no sé si les empreses, és que no sé, clar, si estan d'acord o troben que hi ha mancances o realment satisfan totes les necessitats de les empreses.
Doncs ahir no sabria dir, perquè clar, nosaltres al final se centrem no tant en la regulació sinó en el que és el mercat en si mateix. Aleshores no sabria dir-te això realment, perquè ja és una qüestió més legal. Nosaltres hem fet menció a que existeix aquesta regulació, però no puc dir si les empreses estan d'acord o caldria fer una millora o està bé, no sé, això no, nosaltres no hem entrat en això.
Sí que el que sí que va aparèixer en l'estudi és les grans diferències que hi ha, per exemple, respecte a la província de Barcelona a les altres tres províncies catalanes, no?
Exacte, sí. Aquí una cosa important, que això el vam descobrir mitjançant l'anàlisi multifactorial, és que el fet mateix de que una empresa estigui en Barcelona és significatiu, en el sentit de que no és únicament que potser a Barcelona es concentren empreses o sectors més tecnològics, que podríem pensar en un principi que seria aquest el motiu, però amb l'anàlisi multifactorial nosaltres el que fem és comparar vacants que són iguals en tot, excepte, per exemple, en aquest cas el tema de la província, i en si s'ofereix o no teletreball, i el que veiem és que una vacant de treball de la mateixa ocupació, el mateix sector, el mateix nivell educatiu, etcètera, en Barcelona i, per exemple, en Girona, té més possibilitat que a Barcelona s'oferisca teletreball que en Girona. O sigui, és a dir, és un fenomen també territorial, i el que passa és que amb l'anàlisi que hem fet no hem pogut veure realment quins són els motius, perquè a priori podríem pensar això, no?, que és el sector o l'ocupació, però veiem que tot i que comparem el mateix sector i la mateixa ocupació, és més probable que a Barcelona s'oferisca el teletreball que a Girona. No te puc dir exactament els motius darrere d'això, perquè no hem arribat encara a això, però sí que te puc dir això. Que estar en Barcelona té un efecte positiu en el fet d'oferir o no teletreball.
Nois, ho hem de deixar aquí. Paula, Pedro, moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquesta estoneta per parlar sobre aquest teletreball, que sens dubte s'ha fet un lloc en les nostres vides. Moltes gràcies.
A vosaltres. Adéu, gràcies.
Gràcies a tu també, Sergi.
Després parlem. Adéu.
Fins ara.
Connectats. Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La darrera enquesta sobre els usos lingüístics de la població revela que al Baix Llobregat Sud, on es troba el Prat, només un 12,2% de la població fa servir el català de manera quotidiana. Com arreu de Catalunya, aquí també l'idioma ha patit una reculada, ja que fa 5 anys el percentatge era de 2,6 punts superior. Per saber si aquestes xifres són tan alarmants com semblen, marxem fins al Prat en ràdio, on hi tenim en Víctor Asensio García. Molt bona tarda, Víctor.
Bona tarda. L'ús social del català està sota mínims al sud del Baix Llobregat. Poc més del 12% de la població el fa servir de manera quotidiana, lluny de la mitjana de l'àrea metropolitana, que és del 24,7%. Per saber-ne més sobre aquesta situació, sobre què podem fer i sobre quina és, doncs, la realitat aquí al Prat, parlem amb el Benjamí Company del Centre de Normalització Lingüística del Prat de Llobregat. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, les dades parlen.
Parlen les dades i quina és la primera reacció quan sentim aquests titulars?
Bé, aquests estudis sociolingüístics tots estan molt lligats, evidentment, diré una perogrullada, estan lligats al moment en què parlem. Hi ha molta entrada de persones d'altres països i això, sumat a que el Baix Llobregat, doncs, és una zona on els usos lingüístics tampoc no despunten gaire, ha provocat un pic cap a baix, per això, clar. El fet és que ens preocupa en certa manera. En certa manera, són moments històrics, n'hem passat de semblants. Però et dic una cosa, el Departament de Política Lingüística, el Consorci per la Normalització Lingüística també, hi estem treballant i la Generalitat hi està abocant molts recursos, de tot tipus. Recursos de personal i evidentment el que significa recursos econòmics, o al revés, recursos econòmics que signifiquen recursos de personal. Fins fa pocs mesos, o no, pocs mesos no, fa poquets anys hi havia unes llistes d'espera per estudiar català espectaculars. Cada vegada que hi havia inscripció als cursos de català, sortíem a la premsa, sortíem a TV3, i això molestava. Aquest últim canvi de legislatura s'ha anat a atacar això, i hi ha un increment de nombre de professors de català en el Consorci per la Normalització Lingüística espectacular. Pràcticament no hi ha llistes d'espera. Algú pot ser que m'escolti i digui, no, això no és veritat. Sí, n'hi ha alguna de llista d'espera, n'hi han de llistes d'espera, però són llistes d'espera que les hauríem d'estudiar. Perquè, sí, clar, dius que no et va bé fer un curs de català a cap hora que sigui entre les 9 del matí i les 8 del vespre, i no posem determinats cursos. Hi ha determinats cursos que no surten en línia, que no els posem en línia, perquè no són útils. El conseller ho pensa, i els que treballem també a primera línia del front també ho pensem. Un bàsic 1 en línia asíncron, o sigui, que no és en directe a la pantalla, diguéssim, això nosaltres no ho volem, això ho rebutgem. Quan una persona comença les primeres nocions, no de català, sinó de qualsevol llengua, estudiar-la sense un professor que et vagi dirigint, que et vagi dient, avui aprendràs a saludar i a identificar-te i a dir on vius, lo bàsic. I tens el professor que et va corregint, que et fa repetir i tal, nosaltres no hi creiem, amb això. Es pot fer, hi ha molta gent que estudia suec amb el Duolingo, clar, i tant, sí. Jo quan la pandèmia vaig fer un minicurs de francès, perquè no en sé gens, i bé, sé pronunciar una miqueta, allò era no sé res més, i els números i quatre coses més.
És potser més una afició que no un aprenentatge real,
sí,
d'una llengua.
Sí, exacte. Llavors, clar, hi ha llistes d'espera perquè, poques, perquè hi ha persones que diuen que no els va bé un curs de català entre les 9 del matí i les 9 del vespre, aleshores, doncs clar, però s'han aixugat molt i pràcticament tothom qui tingui, doncs, un parell de dies a la setmana i dues hores, bueno, quatre hores, dues i dues, doncs pot fer un curs de català matí, tarda, vespre, nit, etc, etc. I fins i tot en línia, però en línia síncron.
El que tu deies al principi, disculpa que et tallo, Benjamí, és això, no? Que al final que el que també es veu d'aquesta enquesta d'usos lingüístics és que han augmentat les persones que no parlen el català, i això no vol dir que hagin disminuït les persones que el parlen. És a dir, percentualment hi ha hagut una pèrdua de parlants perquè hi ha més persones que no el parlen, i no pas perquè hi hagi menys persones que no el parlen. Potser estic aquí fent una miqueta embarbussament, però vaja.
No, sembla un embarbussament, però al final, quan sumes i quan fas el càlcul, estem guanyant parlants, encara que no ho sembli, estem guanyant parlants.
Clar, aquí és on venia, eh? Totes aquestes persones nouvingudes que ara no el parlen i que fan doncs baixar percentualment l'ús lingüístic del català a Catalunya, en un futur s'hi poden sumar els parlants de la llengua catalana.
En un futur s'hi poden sumar, no. En poc temps s'hi sumaran. Ja t'ho dic jo així mateix, s'hi sumaran. Perquè treballis en el que treballis, et demanen a tot arreu parlar català. Per exemple, he estat en contacte ara darrerament amb moltes persones que es dediquen a cuidar persones grans per qüestions familiars, no? Sense papers, sense contracte. El primer que et diuen és que les he inscrit totes, estava parlant del meu pare, les he inscrit totes a cursos de català, però no perquè jo vagi a casa meva venent la moto, no, si és que m'ho demanen, perquè hi ha aquesta percepció de que han d'entendre el català i parlar-lo també. Aquestes xifres, recordem-ho, d'aquí uns anys, si em torneu a convidar, aquestes xifres revertiran, aquestes xifres canviaran, perquè no és la primera vegada que passem una situació d'aquestes, i és que és una evolució lògica.
Aquí venia, clar, onades migratòries a Catalunya, n'hi ha hagut moltes, hi ha hagut de les persones, sobretot vingudes del sud d'Espanya, no? Als anys 50, 60, 70, que moltes d'elles, si no el parlen, almenys els seus fills i nets ho fan.
Clar. I en pitjors condicions, perquè van venir en el tardofranquisme i encara el català, el tardofranquisme, que el català encara més o menys estava prohibit, entre cometes, no? Els usos públics fins als anys 60 i pico estava molt retallat. A partir de l'any 62, més o menys, ja es comencen a fer publicacions d'allí, i els usos de català ja no estaven tan prohibits. Però aquestes onades migratòries d'aquells anys, sobretot gent d'Andalusia, Múrcia i altres llocs d'Espanya, no tenien caps mitjans com ara, i no li va passar res al català, no li va passar res. I ara tampoc no li passarà res. El que passa que sí que hi ha moments que dius, ostres, hi ha sensacions de... A mi em fa molta ràbia la gent que et trobes i parlen en plan tòpic, no? Però és que aquí no parla català ningú. No, això no és veritat. Això no és veritat, hi ha moments i hi ha percepcions. I una instrucció, o una instrucció, no puc donar instruccions, una cosa que demano a totes les persones...
Una recomanació, un consell, potser.
Una recomanació, un consell. Els que parleu català, perquè us sentiu còmodes, perquè us agrada, perquè és la vostra llengua i tal, no canvieu de llengua. No canvieu de llengua, per diversos motius. Punto uno, perquè us l'estimeu, la llengua. Punt dos, perquè estareu fent un flac favor si canvieu de llengua, perquè a més esteu discriminant. Esteu discriminant amb un noi o amb una noia marroquí o de raça negra o xinès, japonès, és igual asiàtic, etc, etc. L'esteu discriminant si aquella persona en una botiga o pel carrer no us entén quan li direu: "Perdona, em pots dir on està la parada de metros, que no la trobo?" Si no us entén, us ho dirà, i el 99% de casos us ho dirà educadament. Però si li parleu en castellà, moltes d'aquestes persones es notaran com que els esteu excloent. Per què amb una persona amb aspecte asiàtic, de la Xina o del Japó, per què amb una persona de raça negra li hem d'anar a parlar en castellà o en una altra llengua? És que no ho entenc, d'acord? Ara fa poc vaig estar... Tantes anècdotes que ens passen els professors de català. Fa poc amb la meva parella doncs vam estar en un xino a Vic, un restaurant xino d'aquests enormes, i la noia que ens atenia era encantadora. Clar, la meva parella i jo, tots dos som professors de català, ens hi vam fixar, que ens feia gràcia aquella noia tan xinesa, perdoneu que ho digui així, és de broma, ens parlava amb aquell accent de Vic. Mare de Déu, senyor, ara ho suporto, em pensava que no sé què i tal. I bueno, li vam estar fent broma, no li vam estar fent broma de la llengua, perquè sabem que no agrada, però ella, en un moment determinat, ens va dir, no sé de què treballeu, però si a la vostra feina no sé què, no sé quantos, li dic, mira, i que som professors de català. Diu, ostres, diu, sabeu que no m'agrada gens que la gent em digui, oh, que bé que parles el català amb l'Uxina que ets. Diu, coi, però si és que he nascut aquí a Vic. A veure si ens acostumem tots plegats amb això. D'acord?
Tothom té anècdotes, probablement d'aquestes, de quan intentes mantenir el català i et sorprèn alguna persona que potser no donaves dos duros perquè el parlés, sí. I te'l parla, no només bé, sinó potser a vegades millor fins i tot que tu, perquè,
sí,
perquè, i tant. Perquè tots tenim també...
Però mira, l'altre dia a l'IKEA, que dius, IKEA, ei, contracta treballant una empresa integradíssima en aquest país, a l'estat espanyol, a Catalunya, etc. A més, que venen unes coses d'ecologia i de modernitat i tal, tal, tal. Vaig veure una noia de raça negra i li vaig preguntar per unes bombetes que no trobava ni per mal de morir, no? Pràcticament no em va entendre. Y parlava un castellà deficitari. No, otro sitio, bombillas, rosca pequeña. Vaig pensar, però com pot ser que aquesta noia... Li costava el castellà, i en català no em va entendre, perquè estava amb el departament de bombetes, si no, no m'havia entès res. Però hem de seguir. Jo penso que amb aquella noia probablement li vaig donar una petita lliçó de ostres, això del català sí que es fa servir, i tal, i no l'hem de deixar.
I tant. Per posar les últimes dades, dèiem que els darrers 5 anys a Catalunya ha augmentat el nombre de persones que entenen el català, són 163.300, segons aquesta enquesta, i una miqueta menys els que el poden parlar, 151.200. Clar, vol dir que han crescut el nombre de parlants que abans no ho feien, per tant, veiem, no?, el descens global en percentatge, però no en números absoluts.
Sí, sí.
Què en penses d'aquestes visions catastrofistes sobre el futur del català? Això ajuda a que la gent sigui més conscient, que sigui potser més defensora de la llengua, o al contrari, aquella gent que potser no sap si parlar-lo o no parlar-lo o té vergonya, potser diu, doncs, si l'hem de perdre, el deixo de parlar. Què és millor, ser catastrofista o positiu en aquest sentit?
No, ser positiu sempre, o sigui, ara ja no parlant de llengua, sinó parlant de la vida en general. Els catastrofistes no els suporto, i els catastrofistes no arriben enlloc. Un ha de tocar més o menys a peus de terra i avaluar les coses, i ja està. Home, sí que ho tenim xungo, si m'ho deixeu dir, doncs, si vas a determinats llocs, jo hi vaig, del Baix Llobregat, vull dir, algú dels que m'esteu escoltant, heu anat mai per la Florida? Heu trepitjat el barri de la Florida caminant, Bé, és durillo. Jo treballava allà fa 25 anys, vaig treballar-hi un parell d'anys allà al costat del Parc de la Marquesa, que allò és entre la Florida i no me'n recordo quin altre barri. Uf, en aquell moment era terrible. No s'ha de ser catastrofista perquè no porta enlloc, però l'evolució passa com una piconadora per sobre dels catastrofistes. El que hem de fer és ser positius i mirar endavant, i el que us he dit, vull dir, si parleu en català no canvieu de llengua perquè no esteu fent un flac favor, no esteu ajudant a ningú, i a més que moltes vegades estareu discriminant. I ha quedat enterrat aquell sistema que feien servir els meus pares, per exemple, doncs de canviar de llengua immediatament quan algú parlava en castellà. No, estem a Catalunya i jo per què parlo català? Per tocar els pebrots? No, parlo català perquè em sento còmode, perquè és la meva llengua i tal. I de vegades amb determinats amics també m'agrada parlar en castellà, perquè hi parlo poc i tal, i es queden com parats.
Bueno, és l'ús social que fem de la llengua al final, no? Té aquesta utilitat.
Exacte.
I ja per acabar, avui, per exemple, coneixíem la notícia, de fet ahir al vespre, que TV3, o 3CAT, hauríem de dir ara, emetrà Pokémon en català, que era una de les grans reivindicacions, no?, dels dibuixos animats...
Bola de drac, vols dir?
No, Pokémon, una nova sèrie de Pokémon que la faran en català. També han anunciat que faran Arale, que la recuperen, no?, després de fa uns anys, que continuaran amb Bola de drac, etc. Aquesta aposta pels dibuixos en català, creus que pot ser una porta d'entrada o una porta de normalització a les noves generacions?
Per l'amor de Déu, què m'estàs preguntant? Però si és que TV3 fa anys que s'hauria de posar les piles. Quants amics i amigues no t'han dit moltes vegades jo parlo català i entenc el català i m'agrada el català perquè vaig veure Bola de drac als anys, no me'n recordo, 80?
90, 90,
90,
80, 80, 80, 80, 80 sí.
Però per favor, TV3 sí que necessita un estudi sociolingüístic, per l'amor de Déu, però igual que determinats aspectes de la societat també. Sempre us he dit aquí en aquesta casa i a tot arreu on vaig, si Messi, per exemple, li haguessin dit, senyor, vostè com que cobra xorro mil milions d'euros, que a mi no m'entra en el cervell, vostè ha de parlar català. Això, i a més li regalarem, bueno, és que no li fa falta res. Això hauria creat molta consciència. Jo no dic nous parlants, que també hauria creat consciència de que el català és la llengua de la terra i que és el més normal, sense restriccions, sense obligacions. Doncs a TV3 els hi faria falta molt això, si vull dir, estudiar una miqueta, si ja ho saben que porten una sèrie d'aquestes bona, de manga, i la fan en català, i això crea uns hàbits, això crea uns hàbits, perquè al cap i a la fi, tu què posaràs avui quan arribis a casa? No, jo vaig a mirar, jo engego la tele i poso TV3. No, jo poso...
Veus el que t'agrada?
Jo poso TV3 per les notícies, perquè m'agrada més o menys la línia, més o menys, eh? Però després canvio a on hi hagi una pel·lícula, avui que tinc ganes de pel·lícula de terror, avui tinc ganes de pel·lícula de nazis, que m'encanten. Doncs busco, amb la meva parella, doncs busquem el que sigui. Vull dir, o Movistar, o el no sé quantes coses té allà, Netflix, o no sé què, i ja està.
Per tant, la presència també del català la part més lúdica, que aquí també la música ja està fent molt els darrers anys amb la suma de parlants, potser.
I estan passant coses curioses. L'altre dia vaig saber que un grup que sempre, catalans de Barcelona, ara no em surt el nom, han vingut aquí al Prat perquè tenen relació amb el Prat. De cop i volta cantaran en català. Ostres, el Sidoní.
Ah,
el
Sidoní.
Sidoní. Ostres, jo els conec, fins i tot he parlat alguna vegada amb ells i he fet alguna col·laboració. Jo pensava... Músics de Barcelona i sempre en castellà, em costa una mica d'entendre això, no? Encara que, bueno, podríem parlar-ne, no? N'hi han molts, però bueno, que han tingut una projecció més nacional, com l'Último de la Fila, etc. i tal.
Doncs ho deixem per un altre programa, si et sembla, Benjamí,
si
perquè...
Si vols, tota la tarda podria estar aquí.
Et tornarem a convidar per parlar de la propera enquesta d'usos lingüístics, que això serà d'aquí a molt, i esperem que les dades doncs, ens donin la raó amb això de que el català en realitat està anant a més, tot i que sembli potser que no, però en tot cas, abans d'aquest dia tornaràs a estar convidat aquí al Connectats per parlar de llengua, que és que ens encanta. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Barcelona sota les bombes. El setge ha esclatat. Un home busca refugi amb la seva família, però no només fugen de les explosions. Hi ha una altra amenaça tan o més letal que les bombes. Els seus enemics dins de la mateixa ciutat. Les tornes estan canviant i ara els vells repressors seran els nous reprimits.
Un cop al mes ens visita l'Arxiu Nacional i des del darrer programa aprofitem aquests minuts per deixar-nos endur pels relats amagats als seus fons. Parlem de vides intenses amb girs inesperats que poden redescobrir avui gràcies als documents que es conserven en aquesta institució amb seu a Sant Cugat. Miquel, bon dia.
Bon dia. Bon dia. Avui us portem una d'aquelles històries que pràcticament podríem dir que és el guió d'una sèrie. Tenim bombes, poder, persecucions, fugides, privilegis i fidelitat, molta fidelitat. Parlem de l'Honorat de Pallejà, que és un advocat nascut a la Barcelona de 1650. La seva vida la vam triar perquè fos el fil conductor, l'objecte del segon episodi de Sentir l'Arxiu, el podcast de l'Arxiu Nacional.
Situem-nos en el temps, a quina època i moment històric ens hem de traslladar per conèixer la història de l'Honorat de Pallejà.
Doncs per seguir el fil narratiu ens hem de traslladar a finals de l'estiu de 1705. És un moment en què les tropes de l'arxiduc Carles d'Àustria són a prop de Barcelona. Com a conseqüència del Tractat de Gènova, en què els seguidors, els austriacistes, s'han compromès a facilitar el desembarcament dels aliats anglesos a canvi de que el nou monarca respecti les lleis pròpies. Entre bombes, el règim de Felip V encara controla Barcelona, però ja comença a trontollar. i els que fins aleshores, com l'honorat de Pallejà, han estat controlant, han tingut els regnes d'aquest règim de Felip V, ara temen patir represàlies.
I a la que fórem davant la casa del marquès d'Aitona, volem prendre per la porta Ferris amunt i després girar per aquell carrer que dona al carrer de la Canuda i després al carrer de Santa Anna, vingué una bomba i pegar dos passos de nosaltres i m'aferint-lo cap, un dit més amunt del pols, de la qual ferida esquim molta sang. I si bé jo ho dissimulia aixugant-me-la amb l'omocador escondidament, que ma muller no ho ves, per no espantar-la, que era prenyada de 8 mesos.
Bé, doncs ja tenim el context històric, però qui era exactament l'honorat de Pallejà? Ens podries fer 5 cèntims?
Sí, podríem. En poques paraules diríem que és un alt funcionari molt ambiciós.
És un bon personatge, eh? I de quina família venia? Quins van ser els seus primers passos com a funcionari?
És fill d'un argenter de Perpinyà, però fa carrera a Barcelona. Arriba, ocupa el càrrec de conseller tercer entre 1703 i 1704, per tant, en aquest moment inicial del règim de Felip V, però aviat es guanya mala fama.
I per què es va guanyar aquesta mala fama, Miquel?
Doncs justament per trencar el secret del Consell de Cent i fet que va fer que fos destituït, i aleshores el lloctinent reial, el representant del rei, la màxima autoritat de filipista a la ciutat, obliga la ciutat a readmetre'l per la força, fet que evidentment li comporta l'enemistat de bona part de la societat política de Barcelona del moment. El seu nom en realitat era el de Honorat Riera i Espinós.
Llavors, aquest canvi de cognoms, a què respon? Què va passar?
Doncs ell es canvia el cognom perquè un oncle seu, Josep Pallejà, li havia deixat en herència una finca que s'anomenava Call Pallejà a Montgat, però justament li deixa amb la condició de que ha d'adoptar el seu cognom. De manera que Honorat de Pallejà hereta la finca i manté viu el llinatge amb aquesta adopció del cognom. Això també demostra, diguem-ne, que és un home ambiciós.
Sí, sí, un home ambiciós que va viure en un context tens i també perillós. No és així?
Efectivament, l'honorat de Pallejà veu que la ciutat en aquest context està a punt de canviar de fidelitat, està a punt de canviar del domini d'un rei a un altre, i la seva situació personal es va fent progressivament cada vegada més insostenible. Per això el que decideix és enviar la dona, els fills i el servei a casa d'un amic a Sarrià, amb la mala sort que els revoltats es descobreixen a la família quan fa el camí.
I los dits rebeldes i amotinadors seguiren tot a dit a casa fent obrir armaris i caixes, cercant-me, i vist que no em trobaven, posaren una pistola als pits de dita coloma, dient que digués si jo hi era o a on hi era, i dita coloma lo jurà i afirmà que no hi era.
Alguns oients potser es preguntant com podem saber amb tant detall què li va passar a aquest personatge gairebé pràcticament dia a dia.
Doncs bé, justament a l'Arxiu Nacional conservem documents que preserven aquesta memòria de l'honorat de Pallejà, i de tots ells el més especial són unes memòries que ell va escriure personalment i que formen part del seu fons familiar del llinatge Pallejà, dels futurs marquesos de Montsolís.
Tornem a la Barcelona de 1705. En quin punt es trobava Pallejà en aquell moment?
Pallejà està realment desesperat, perseguit, ferit, i entén que no podrà resistir gaire temps més a la ciutat sense ser descobert. Els assaltants li escorcollen la casa i ell es veu obligat a anar canviant d'amagatall, ho expliquen les memòries, contínuament, per no ser descobert. De manera que quan el virrei Velasco ordena detenir els càrrecs i extingir la conferència dels Tres Comuns, que és una institució clau del govern de Barcelona, el malestar general ja s'acumula definitivament, esclata la revolta austriacista, i el 9 d'octubre de 1705 les tropes de Carles III entren a la ciutat. Enmig d'aquest tomb polític, Honorat de Pallejà l'únic que pot fer és acollir-se als pactes de capitulació per abandonar la ciutat.
i com reacciona la gent?
Doncs, com podeu imaginar, ell es troba envoltat de crits, insults, mentre al seu voltant van ressonant els visques al nou rei. Crec que el millor és que ens ho expliqui ell mateix amb les seves paraules.
I a l'eixir a l'oportal de l'Àngel, vèrem les vores del camí d'una i altra part, i en particular de la part esquerra, plenes de paisanisme amb ses escopetes al coll. I entre ells hi havia alguns cavallers i ciutadans de Barcelona i juristes mesclats, los quals, en veure-me amb grandíssims crits i alegits, deien «Bugre!». Altres «Ah, traïdor, com ho pagaràs?». Altres «Ara te penjarem!». I altres injúries. I al virrei uns li deien «Gitano!». Altres «Traïdor!». Altres «Bordegàs!». Altres «Si no hi ha butxí, jo lo penjaré!». I feien grans crits de «Visca Carlos III!».
Malgrat el perill, Pallejà rebutja la protecció institucional i prefereix embarcar-se amb la flota anglesa que acompanya el virrei Velasco.
Ostres, no sé si va ser una decisió afortunada. Què diries?
Sí, perquè aquí comença una fugida arriscada. Sí que està clar que necessita fugir, perquè poc després els seus... La seva casa a Barcelona és saquejada i cremada pels austriacistes, però aquesta fuga marca el principi d'un itinerari ple de perills per intentar garantir la seva supervivència i assegurar la seva trajectòria política.
Mm-hmm. Quina era la situació a Barcelona en aquells moments?
Bé, una de les imatges més clares de l'odi que desperta Pallejà és que, ell ho explica en les seves memòries, perquè ho sap més tard, és que Barcelona, que en aquell moment bull de violència i de desig de venjança, els austriacistes revoltats, que no poden capturar a Honorat de Pallejà, decideixen fer un gest simbòlic ben eloqüent, que és penjar al balcó de casa seva un ninot que el representa, i en aquest ninot descarreguen tota la ràbia. És un odi tan profund que ell explica que els revoltats fins i tot han buscat obrint tombes per veure si trobaven el seu cadàver.
Mira, mentrestant, què és el que fa Honorat de Pallejà?
Pallejà, com hem dit, està fent aquest itinerari que l'ha de portar fins al Rosselló. Viu tota mena de vicissituds que s'expliquen en detall al podcast sencer. A vegades s'emparen els seus contactes en gent que coneix perquè l'ajudin a fer camí, i en d'altres no té més alternativa que pagar els acompanyants per de subornar-los perquè afrontin el risc que suposa portar-lo fins al Rosselló.
Podem posar algun exemple, Miquel?
Sí, un exemple, a Llançà, d'entrada, no el volen guiar per travessar cap a Cotlliure.
L'ofedrí digué: qui és aquest senyor? Lo doctor Pallejà? És impossible lo passar, que tots els camins són previnguts de guardes per lo capità de Miquelets Menut. I jo, oint això, desesperat, veient-me quasi a la ratlla de França, pensi que el que no pot lo diner no ho pot res. I digui: mira't, que si em salva t'estrenaré bé.
Ens situem al 1714. Felip V ha guanyat la guerra i s'imposa el nou règim. Què fa el nostre protagonista en aquesta situació?
Pallejà torna absolutament triomfant a Barcelona. La seva fidelitat al rei és generosament recompensada i recupera i amplia considerablement el seu poder. Hem vist que havia estat conseller tercer de Barcelona, i el nou règim el nomena administrador municipal, i també com a jurista el fa oïdor jutge de la Reial Audiència, i finalment rep també privilegis de cavaller i de noble del Principat. El 1717 Felip V li concedeix el títol de baró de Montsolís, un honor reservat a un grup molt selecte de fidels després de l'abolició de les Constitucions a Catalunya.
És a dir, que a títol personal i particular no li va sortir gens malament aquesta jugada. Tot això ho teniu ben documentat, oi que sí, Miquel?
Sí, com deia abans, aquest fons familiar va ingressar a l'Arxiu Nacional gairebé intacte, conservant l'organització que havia mantingut de generació en generació, I la feina dels arxivers ha estat preservar-lo, descriure'l i fer-lo accessible perquè episodis com aquest, que tenen aquest contingut mig personal, mig polític, es puguin estudiar i explicar amb precisió. Són realment peces que donen vida al nostre passat col·lectiu i que ens ajuden a entendre una època especialment convulsa.
Mm-hmm. Clar, aquestes memòries d'Honorat de Pallejà ens ofereixen una mirada molt personal de la Guerra de Successió. No sé si fins i tot podríem dir la mirada d'un botifler a la fuga, no?
Sí, aquest seria el títol de la pel·lícula, podríem dir. De fet, mostren com els membres de l'elit catalana, en aquell moment de conflicte, van haver de prendre partit en un conflicte que no era només dinàstic, local, sinó que afectava realment a tota Europa. Borbons o Àustries, quin era el bàndol que els convenia més? I més enllà de dates i de càrrecs, aquestes memòries permeten veure la guerra des de dins, a través de la percepció d'un protagonista directe, contrastant-la, amb altres veus, i revelant idees, lleialtats, conflictes de consciència i, sobretot, emocions humanes. I és gràcies a institucions com l'Arxiu Nacional que tot aquest patrimoni continua viu i consultable.
Si volem saber alguna cosa més, què podem fer?
Doncs el teniu el segon episodi del nostre podcast Sentir l'Arxiu a les grans plataformes de podcast i a la pàgina web de l'Arxiu Nacional, i allà podreu conèixer la història sencera amb tot el detall.
Mhm. Hem fet un bon tastet i t'he de dir que és fantàstic com, gràcies a la feina i a la preservació de documents que es fa a l'arxiu, doncs podem conèixer tan abastament històries com la d'Honorat de Pallejà. Què et sembla si ara ens fas 5 cèntims de les activitats que teniu previstes a l'arxiu per a les pròximes setmanes, que m'imagino que en l'època que estem a punt de tocar ja això se'n suma, no? Que hi ha activitats especials.
Hi ha Nadal. Sí, sí. Bé, continuem tenint, si sou a prop de l'arxiu, en algun moment del nostre horari d'obertura, us podeu acostar per veure dos elements que tenim al vestíbul i que realment val la pena visitar. D'una banda, l'exposició Acció Exterior en Temps de Guerra, la presència internacional de la Generalitat de Catalunya, que està tenint realment una repercussió notable. I també el gran mural Les parets criden Franco ha mort, de 13 metres i mig de superfície, creat per l'Ainara Gavilán, alumna de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat, i que va ser inaugurada fa només uns dies per l'alcalde, en el marc d'aquesta commemoració dels 50 anys de la mort del dictador. Sí. Però ja connectat amb l'agenda més concreta d'activitats del Nadal a Sant Cugat 2025, us oferim una tarda de jocs a l'arxiu adreçada a nens d'entre 6 i 13 anys, en la qual els acompanyarem per descobrir els racons més secrets de la casa a través d'un joc de pistes. Uh-huh. Exercitarem la memòria visual, jugarem a preservar els documents davant les amenaces i esbrinarem la història d'uns germans a partir dels documents que ens han deixat. Tot això serà el dilluns 22 de desembre, a la tarda, de 4:45 a 7:45, i us hi podeu inscriure enviant un correu a la nostra adreça a nc.cultura@gencat.cat.
Molt bé. Places limitades?
Sí, aneu de pressa, que tenim poques places i es van omplint bastant ràpid.
Doncs propostes molt interessants, sobretot totes, però aquestes de Nadal, que s'hi pot anar doncs a jugar, que és una manera també doncs més lúdica i didàctica, no?, d'entrar en aquest món. Esperem que el públic la sàpiga aprofitar. I Miquel, com que ja estem a tocar del Nadal i segurament ja no ens tornarem a veure fins després de festes, us desitgem que tingueu unes bones festes.
Igualment, Carme.
Fins a la propera.
Fins a la propera.
Tot connectats. Fins la setmana que ve.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.
la música local a Cugat.cat.
Gonna walk all over you. You can fly when you ought to be chosen, and you can lose when you ought to not be. You can swim when you ought to be changing. What is right is right. Walk all over you. And you can play when you should have been playing. You can think that you'll never get burnt. Ha! And you find me a brand new box of matches. Gonna walk all over you. Are you ready, bud? So, okay. Gonna walk all over you.
La música més propera al 91.5 FM.
This station rules the nation. With version. Link coming a musical tickle combination. Pound the microphone as I put sell ya. Yes, special dedication DJ Rambla y mamara mamá 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 one delirio. Yes, es el señor Wilson original rock'n'movin' style. Pound the microphone as I put sell ya.
Todo el día fumando huella. Para el hombre Rambla selecta. Todo el día fumando hierba. Para la manda o en la fiesta. Todo el día fumando huella. Mi hombre Rambla selecta. Todo el día fumando hierba. Y digo wit, wit, la fuma todo Cristo, pero muchos wit, wit. Se suben a la espalda al mundo y digo wit, wit. Y vende light a por la calle sin miedo. Rama selecta en el duelo, ganja, ganja. Mamá rama manda agua, fuma canca, canca. Sale de la tierra y nos encanta cantar. Hasta dulce planta, DJ Rambla representa la de ganja. Es muy ganja, ganja. Mamá rama manda agua, fuma canca, canca. Sale de la tierra y nos encanta cantar. Hasta dulce planta, DJ Rambla representa la de ganja. Muy todos los días fumando weed. Mi hombre Rambla selecta. Todo el día fumando hierba. No me ha mandado a la fiesta. Todo el día fumando vida. Mi hombre Rambla selecta. Todo el día fumando hierba. No me ha mandado a la fiesta. Ya el médico me lo dijo que baila. DJ Rambla se le quema y la peña baila. Soy el mister Lopa, pide que al de me falla. Comer, comer más ruido y que me la canja. Ella incrédula que nunca va a sonreír. Yo recomiendo a todos que dejen de sufrir. Hey boy, DJ Rambla mamá me ha mandado a negro. Todo el día fumando vida. Mi hombre Rambla selecta. Todo el día fumando hierba. No me manda agua en la fiesta. Todo el día fumando huida. Mi hombre Rambla selecta. Todo el día fumando hierba. No me manda agua en la fiesta. Incoming a musical dedication. Pon the microphone as I put sell ya. DJ Rambla y mamá manda agua controlando todo el día. Y ese es el señor Wilson en el micrófono especial dedicación. Todos los fumetas.
cuidar-me.